Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, és moment d'actualitzar la informació. Us parla Borja de Maria. Comencem amb aquesta notícia que ocupa avui les portades dels diaris, perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, van intentar rebaixar la tensió entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. A la roda de premsa, posterior a la suspensió del ple del Parlament, Albert Batet, portaveu de Junts per Catalunya, va retreure al president del Parlament, Roger Torrent, incomplir l'acord verbal, mentre que el president del grup parlamentari d'Esquerra, Sergi Sabrià, va acusar Junts per Catalunya de mentir de manera descarada i va donar per trencada la confiança entre els dos grups. Com sabeu, tot ve arran d'aquest desacord sobre si cal substituir temporalment els 6 diputats suspesos pel Tribunal Suprem o bé s'ha de deixar al marge de la mesura Carles Puigdemont. Però aquesta no és l'única notícia d'aquest dijous, perquè Open Arms desembarcarà a Palma de Mallorca la dona supervivent i els dos morts del naufragi a Líbia, previsiblement aquest dissabte, després que l'ONG demanés a les autoritats espanyoles que els assignés un port. I és que Proactiva, Open Arms, considera que ni Itàlia ni Líbia són ara per ara ports segurs. Passem a plana religiosa, perquè la monja dominica Sor Lucía Caram ha afirmat a Ràdio Estel que la Creu de Sant Jordi significa molta emoció i molta responsabilitat. Significa també, ha dit Caram, el reconeixement a una tasca, però no seva, sinó d'un grup de gent que ha cregut a les persones i en el país. A més, ha bromejat que és una de les creus que no costa càrrega. Anem a plana cultural, perquè avui al Raval fan Ruta dels Àngels, un espai de camps, convents i hospitals fins a mitjans del segle XIX. A partir d'ara, de 9:45 del matí i fins a 2:45 del migdia, a l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona. Continua ara la Fórmula Estel amb Plusvalva Dones.
Ràdio Estel.
La manera més fresca de passar l'estiu? Amb un bon concert de veneres?
Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
Aquest estiu, cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups de veneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert de veneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Gruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella venera.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Àlvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Anem a mirar, buscar,
emprovar-nos,
escollir,
bruses,
camises
i vestits,
pantalons,
de Mitier, d'Antea,
o de Lloyds,
o de Zendra,
amb un descompte de fins al 60%?
Anem-hi!
Fins al 19 d'agost és el moment de les segones rebaixes del Corte Inglés. Som-hi!
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Programa del Centre d'Estudis Econòmics Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, cada dijous de 9 a 9:45 del matí. Avui parlarem de dones e institucions de poder. I ho farem amb l'actual degana de l'Institut Col·legi d'Advocats de Barcelona, Maria Eugènia Gay. Bon dia, degana, i moltes gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia, gràcies.
I també comptarem amb les nostres tertulianes, l'Anna Boza, advocada de dret matrimonial, penal i esportiu. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mireia del Pozo, advocada, gerent del CES. Què tal?
Hola, molt bé, molt bon dia a tothom.
I la Irma Ronyoni, advocada, especialista en mediació de conflictes i menors i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, Irma.
Hola, bon dia, gràcies.
Degana, va ser aquí el dia 22 de juny de l'any passat, ho tenim ben present. Aleshores participava per primer cop en un programa de ràdio i era precisament en aquest Plusvàlua Dones i la presentàvem com a candidata de Ghana. Exacte. Han passat 7 mesos i ara ja és de Ghana.
Exacte.
Com ha anat això? 7 mesos, que com els hem viscut?
Uf, bastanta lluita, francament. Realment ha estat, reflex ara d'alguna manera, estic ja en una fase més pausada, però han estat uns mesos molt, molt trepidants. Ja no només al final de campanya, no?, el que suposa les eleccions a un col·legi professional de l'entitat i de la transcendència com el del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, sinó després, doncs, clar, evidentment hem viscut un moment polític crucial, no?, per la història de Catalunya i que, sens dubte, doncs, ha suposat que els col·legis professionals, i molt en particular el de l'Advocacia de Barcelona, doncs, prengués un paper rellevant que jo crec que era necessari i era realment fonamental que fes, no?
Com ha dit, és un col·legi no precisament poc important, el Col·legi d'Advocats de Barcelona. És una peça importantíssima de la societat civil catalana. I en aquesta mesura té sentit el nostre tema d'avui, que és dones i institucions de poder. Sabem que no tenim una representació paritària d'aquestes institucions, que les dones hi tenen una infrarepresentació i això d'alguna manera ens retreu una part de la competència que podíem tenir en matèria de poder, no?
Sí.
Això és, des del punt de vista de la realitat, ben palès, però una certa injustícia des del punt de vista social.
Sí, absolutament. Jo crec que realment en aquests moments, pel que respecta al nostre cas en particular de l'advocacia, comencem a ser ja majoria d'advocades enfront dels advocats, però sí que és cert que tant en els llocs de responsabilitat dels despatxos, a nivell de sòcies, així com a nivell institucional, de ganes que estiguin ostentant el càrrec en els diferents col·legis del Consell General de l'Advocacia Espanyola, doncs som una absoluta minoria. En aquest sentit, em vaig proposar, doncs, d'entrada, que la meva junta fos paritària, no només que estigués ostentada el deganat per una candidata, sinó que, a més, fos paritària, per donar la mateixa oportunitat, perquè entenia que hi havia el mateix número d'homes que dones que poguessin ostentar els càrrecs de diputat a la Junta de Govern, i, per tant, aquesta va ser una de les primeres mesures, no?, que vam adoptar nosaltres com a candidatura i que, francament, crec que va realment quallar en l'electorat de l'advocacia. Crec que també hi havia una demanda realment d'un canvi de perspectiva en la direcció de la institució, que després de més de 200 anys d'història, doncs, només hi havia hagut una dona degana, enfront dels centenars de degans que hi ha hagut.
Déu-n'hi-do.
I que, per tant, doncs, realment crec que era el moment i crec que, francament, va ser inclús... podria afirmar que va ser decisiu el fet inclús de que fos liderat el projecte per una dona.
Creu que això dona una impronta? És a dir, que hi ha mesures que des del punt de vista de l'exercici del lideratge, que clarament és el deganat del Col·legi d'Advocats, això dona una impronta diferent? Pot, d'alguna manera, incentivar millores en la concepció de les dones al capdavant d'institucions de poder?
Sí, sí, sens dubte. Jo crec que la perspectiva femenina, no, la mirada femenina en el món de la justícia és molt important. La sensibilitat que demostren tant les jutgesses com les advocades o les fiscals. És a dir, jo crec que és una altra manera de fer i de reaccionar davant dels aconteixements socials que es produeixen en la ciutadania. No oblidem que els nostres clients són els ciutadans. I, per tant, la manera de percebre el problema quan et ve el client al despatx realment és diferent quan tu ets un home que quan tu ets una dona. Vull dir, la sensibilitat, les emocions, els sentiments que tu hi puguis abocar en relació a un tema que se't pugui plantejar en el despatx, doncs jo crec que és diferenciat. I així realment ho percebo en l'exercici del dia a dia, de quan jo tinc de contrari una dona o un home, les relacions de les negociacions o inclús el propi pleit són diferents.
Però, en canvi, a l'hora de plantejar-se una candidatura, són poques vegades que hi ha persones amb dones que es proposin. Hi ha una mena d'autolimitació per part de les dones a pensar-se al capdavant de la institució, perquè com a advocades, efectivament, hi ha moltes, i surten moltes de les facultats de dret. Però, quan arriba el moment de dir, jo vull liderar el conjunt dels advocats, com és que no...
És complicat. Realment, el càrrec de degana del Col·legi de l'Advocacia és un càrrec, inclús ara que porto doncs, els 6 mesos de mandat, és un càrrec de molta responsabilitat, molta exigència, molta dedicació, moltes hores de renúncia a la teva vida personal, però inclús professional, perquè no oblidem que nosaltres tenim els nostres propis despatxos que hem de seguir mantenint i treballant, i no oblidar que nosaltres, per davant de tot, som advocats i advocades. El degà és un càrrec que sustenta durant un període de 4 anys que tu et dediques al servei de la institució de l'advocacia, però tu ets una advocada, i per tant no pots oblidar-lo. Per tant, aquesta, diguéssim, entrega, aquest sacrifici, és cert que les dones, en relació a l'entorn que a nosaltres ens rodeja, és molt més complicat fer el pas endavant quan tens unes circumstàncies familiars o professionals complicades.
Hem de conciliar més.
Sí, efectivament, ens costa... Ens espanta, a vegades, donar aquest pas o fer el pas endavant i dir nosaltres som capaces, nosaltres podem arribar, nosaltres podem liderar, podem organitzar, podem dirigir, podem realment representar la màxima institució de l'advocacia. Nosaltres acostumem a tenir més respecte a aquest tipus de decisions que puguem prendre, les reflexionem molt més, perquè tenim a darrere tota una sèrie d'estructura familiar, no? En aquest cas, el meu en concret, doncs, que pesa, no? I que t'estira i que et fa reflexionar quina és la decisió que vols prendre.
De tota manera, el ser-ho és un exemple. És a dir, que probablement moltes persones de l'entorn que potser no s'han plantejat mai la possibilitat d'exercir una responsabilitat d'aquesta mena, veient que hi ha... Evidentment, en la història n'hi havia una altra, no sé ni quan, però en tot cas no és gaire, no és gaire prop, perquè fa molts anys que el que veiem són degans, homes, sí. Degans, homes, sí. I de sobte una degana dona. Doncs sí. Això d'alguna manera pot marcar una impronta, un exemple pel futur.
Sí, jo crec que hauria de marcar un precedent, no? I que nosaltres, en el fons, ens hem de convertir en referents de les noies que venen darrere nostra. Nosaltres estem obrint camí i intentem realment treballar en la línia en la que també els nostres referents van treballar, no? És a dir, l'última degana va ser fa 12 anys. Jo vaig tenir el plaer i l'honor de compartir amb ella Junta de Govern. En aquell moment era la diputada més jove de la Junta de Govern, amb la Sílvia Jiménez Salinas. I el fet de que realment t'hagin obert el camí ajuda molt. I jo sí que vull convertir-me en un referent amb aquestes advocades que venen darrere meu, que tenen aspiracions, que tenen vocacions, que tenen entrega de servei a les institucions i que realment trobin una porta oberta i una possibilitat, que això ja no és un somni, sinó que es converteixen realment en possibilitats, en realitats, per les que s'ha de lluitar, òbviament, perquè darrere hi ha molta feina, hi ha molta entrega, moltes hores invertides i molta responsabilitat. Però que el pas s'ha de fer, que hem de ser valentes, que entre nosaltres ens hem de recolzar, que entre nosaltres hem de trobar aquell impuls que necessitem en ocasions. Jo, francament, l'impuls més important va venir del sector femení, que m'animaven, que em deien, vinga endavant, això es pot tirar endavant, aquest projecte. I bé, en tot cas...
Perquè alguna mena d'obstacle, és a dir, en el fet de visualitzar en la campanya una dona que era candidata i en el conjunt de l'advocacia, la sensació, més enllà de que les dones refuseixin, i per què ella, per què una degana, per què una dona, perquè aquesta sensació de que hi havia o es podia plantejar, bueno, ja n'hem tingut prou amb una.
Sí, la sensació de, per part de l'oposició d'una dona jove s'utilitzava com a crítica.
Alguns l'hem llegit,
utilitzava, o que jo venia com a imatge de dir dona jove que representa realment l'essència de la professió en aquests moments, les dones i joves, joves relativament, és a dir, relativament joves, però vull dir que encara estem en aquella franja, no?
Sí.
Dius, realment el que jo utilitzava com a empenta, com a, diguéssim, motor per vendre la meva candidatura, l'oposició ho utilitzava com a contraatac, no? I es venien, doncs, un altre perfil de candidat, no? Masculí, evidentment, i d'unes, doncs, de retirada ja de la professió, de reconeixement, i jo haig de ser sincera, és a dir, no era precisament el que jo venia i el que jo no, és evident que no sóc jo aquest perfil, no?
I, per tant, un cop arribada, la sensació de que hi ha una mena de lideratge diferent. Un és de gana i es nota que és de gana, és a dir, els demés, els companys, la professió, pot veure que hi ha una mena d'exercir aquest deganat en una dona diferent, més col·laboratiu, més participatiu, més integrador, més anar per feina, més pàctic, més pragmàtic.
Que potser sí, que a mi em dóna la sensació que són més executives. És a dir, que allò que ens plantegen els col·legiats o col·legiades que els interessa tirar endavant, doncs nosaltres anem per feina, no tenim problemes en delegar, ens agrada molt delegar, és a dir, és algo que nosaltres podem liderar i com a bon líder has de saber delegar, has de saber fer equips en els que tothom es respecti, s'escolti, s'admiri, que això també és molt important. I jo crec que nosaltres tenim més capacitats per reconèixer que els altres poden fer les coses molt millor que nosaltres i que per això els tenim al nostre costat, per créixer amb ells i perquè ens aportin tot allò i ens enriqueixin amb el que ells realment tenen de plus respecte a nosaltres. No? Jo crec que la dona és molt més humil en aquest sentit, sap percebre qui dels que estan al seu voltant poden enriquir-la personal i professionalment, i es rodegen d'aquestes persones, no?, per arribar realment a fer feina profitosa i feina que realment beneficia el col·lectiu, en aquest cas l'advocacia.
Bueno, estem entre dones i segurament nosaltres pensarem de nosaltres que fem moltes coses bé. M'agradaria, si et sembla de gana,
sí,
que les nostres tertulianes intervinguessin també, la Irma, l'Anna, la Mireia... Ah, tu també? És veritat. Clar que sí, totes plegades, perquè, a més, d'alguna manera estem totes implicades, totes sí, participem de la mateixa professió, l'advocacia forma part de la nostra, mm-hmm, cosmovisió, sí, i, per tant, segurament tenim moltes coses a dir. També la Olga Ortiz, que s'incorpora a la tertúlia amb nosaltres. Què en penseu?
Home, en primer lloc, felicitar-te, Maria Eugènia. Nosaltres et vam tenir aquí, com deia la Montse Nebrera, el dia 22 de juny, i venies com a candidata. Aleshores, home, crec que per tota la societat, no només per les dones, perquè aquí ve el tema de dones no és només de dones, sinó és un tema social, la visualització de la teva figura com a degana és important per poder anar tenint cada vegada més referents, com comentaves. Doncs perquè és important, perquè d'aquesta manera estem impulsant també a la gent més jove a donar el pas. Recordo quan tu, bueno, explicaves lo de la llista, que a vegades la gent deia, però a quina llista vas? I li deies, sí, no, jo vaig a la meva llista. Sí, la teva llista, però qui l'encapçala? No, l'encapçalo jo. I aleshores, sí, sí, doncs clar que sí, que moltes dones encapçalin llistes, i molts homes també,
clar que sí.
Però el tema...
Però que sigui normal,
exacte,
una normalitat.
La normalitat. Aleshores, felicitar-te per aquest pas i que, bueno, pues, referents i visualització endavant.
Bueno, Olga, jo encantada de conèixer't. Jo és que sóc del Col·legi d'Advocats de Mataró.
També és molt important. També.
Sí, amb un gran degà, el Julio Naveira.
Exacte. Jo vaig estar presidenta del grup d'advocats joves i és el que deia la degana, que clar, et falten referents femenins per poder visualitzar la dona dintre del lideratge. Quan estava de regidora a Mataró i estàvem a govern, realment et dones compte que et falta veure aquella figura que et pot representar com a dona i que tingui un lideratge femení i que no estigui copiant patrons masculins en el seu lideratge. I és el que deia l'Eugènia. Jo crec que nosaltres tenim una manera emocional de fer les coses que és criticada per algunes figures masculines, però que crec que són molt positives i, efectivament, sabem delegar i confiem en els nostres equips. No sé, jo crec que ella, per experiència, també ens ho sabrà dir a nivell de política.
Sí, sí, exacte. Felicitats, també, Eugènia. Gràcies, encara no ens havíem trobat i ens havíem trobat a la mateixa sessió i mira la vida en 6 mesos, com canvia tots, eh? Doncs sí, doncs jo penso això també, és a dir, costa el que comentava l'Eugènia, del ritme sí que és molt fort, o sigui, aquests càrrecs, el ritme que et porten de vida és fort. L'altre dia recordo una noia jove que està acabant polítiques i em preguntava una mica a veure com, de cara a enfocar-se una mica la seva pròpia carrera, buscava una mica i preguntava, però què fa, en què consisteix la vida d'un regidor, com ho fas sent dona? Llavors tenia també aquest dubte. I era una persona preparadíssima. Jo li vaig dir, escolta, estàs superpreparada per qualsevol cosa? Ja. O sigui, imagina't tot el que faràs després de màsters. Per tant, hem de ser... Jo crec que cal això, la valentia, i després tampoc no t'avalar-se massa en pensar doncs, en estructures familiars que vindran després o compromisos o tal. La vida es va fent, es va portant, i després ara hi ha molts recursos. Vull dir que a mesura que vas passant el temps, vas trobant les maneres de solucionar les coses. Vull dir, nosaltres tenim fills, hi ha regidores que han tingut fills ara, abans, durant el govern, i al final tothom...
La vida segueix i no passa res.
Mira, l'alcaldessa també ha estat un exemple.
O sigui, al final te'n surts igual que se'n surt un home. Exacte. El que passa que, bueno, nosaltres volem cobrir una sèrie d'esferes que està bé,
Que bueno, està de bé fet, que ens autosabotegem, no?
Alguna vegada ho hem dit, ens autosabotegem.
Bueno, sí, jo sí que sóc del Col·legi d'Advocats de Barcelona, felicito també a la degana, que també havíem coincidit,
Anna, sí.
I que efectivament el tema de la família, que jo vull dir, és que els homes també tenen la mateixa família que nosaltres, perquè són la nostra meitat, per tant no és només una família exclusiva de les dones, i potser doncs d'aquesta igualtat i aquesta equitat que demanem, no és que només hi hagi medis, és que la igualtat afavoreix a tothom, ens afavoreix a nosaltres perquè podem accedir doncs a càrrecs i afavoreixen amb ells perquè poden ampliar el que és la seva vida personal, perquè un degà també té una família darrere que el pot tirar. El que passa que la societat penalitza més amb una dona i li exigeix un plus que amb un home que tingui els mateixos fills, perquè, clar, si és el meu marit, té els mateixos fills que jo, amb ell no el penalitzen i sóc jo la que haig de fer els equilibris. No? I llavors, a vegades, jo crec que és la fortalesa i la valentia de la dona d'haver d'enfrontar allò de ai, pobrets, els deixaràs sol, els nens, o què faràs? És a dir, tens el plus d'aquells comentaris, no? I, bueno, també t'acostumes a contestar-los i és cert que anem amb una societat doncs, potser en aquest sentit més igualitària, perquè jo també entenc que els pares, per exemple, avui en dia també s'impliquen molt més que abans i que també llavors ens deixen aquella oportunitat de nosaltres poder accedir a aquests càrrecs, no? Perquè, és a dir, jo quan es diu això, tenim la família darrere, bueno, és la mateixa família que tenen ells, és que la família és la mateixa, no és el problema família, és l'actitud, és la pressió social moltes vegades, no? Ja no només de la teva parella, que tu pot, bueno, doncs gràcies a Déu per això l'esculls, no? Tens molts anys per anar-te equivocant, al final encertes, quan l'encertes és per compartir els bons moments, no? En aquest moment queda l'esfera interna, que després tens una societat que t'exigeix un plus, i en aquesta societat a vegades doncs, ens va la falsa modèstia, ai, no podré, ai, aquest actuar nostre, que simplement el que intentes és donar una resposta per anar endavant, ai, sí, ai, no sé si podré, ai, pobre de mi, que no cal justificar-te, i t'estàs constantment justificant. Ells no cal, per exemple, amb el mateix que parlàvem ara, que ets forta o que tu aniràs endavant, a vegades nosaltres hem de fer una falsa humilitat, de dir, sí, que podré, pobre de mi, jo sí, ja me faig el que puc. Ells no diuen mai, jo, pobret de mi, faig el que puc. Ells van endavant i ja està, i no han de donar més explicacions. Llavors, nosaltres és una mica desacomplexar-nos, fer fins on pots, i saps que estàs exposada a aquests comentaris, però, bueno, vull dir, tu continues només.
Jo, en el meu cas, he actuat bastant amb un rol masculí, O sigui, jo he dit, palante.
Palante.
A veure aquests quatre fills que tinc, que algú els agafi per aquí.
Que creixin com pugui, clar que sí. Moltes vegades és millor per ells.
A veure, centrada, evidentment, però sí que és cert que jo, quan, en el fons, hem de, que deia l'Anna, una mica la línia de que hem de ser ambicioses, també. I això requereix que a vegades hem de relaxar-nos una miqueta de les nostres vides privades i familiars.
Deixar de fustigar-nos,
no? Perquè són fills de tot del matrimoni, per tant, tots, o de les parelles, tots en som igual de responsables. Però si nosaltres no forcem la màquina, tampoc cedeix per l'altre costat. Aleshores, és cert que, per molt que es va ser una decisió reflexionada a casa, però que vaig tirar pel dret. És a dir, perquè no podia, si realment li donava al meu marit, potser, no?, el marge per decidir.
Com la que s'avecina, no?
Exacte, no? Perquè, home, la campanya va ser moltes hores,
moltes hores.
Que a mi em sabia greu.
D'una professió, per cert, que ja en si mateixa, com a professió liberal, no és precisament de les que poden conciliar massa. És a dir, siguin homes o dones, en el fons, aquesta és una professió...
Però, bueno, jo crec que és important poder estar en tot arreu. Però hem de lluitar. És a dir, nosaltres ho tenim... Ho hem tingut més complicat i nosaltres ho hem de fer més fàcil per les altres dones que venen darrere nostra i, sobretot, el món de la justícia, que està molt, molt masculinitzat. Vull dir, realment, en quant al títol de la diguéssim, trobada d'avui, no? Les institucions, la dona, les institucions, almenys en el món de l'advocacia i de la justícia, la presència de les dones és absolutament escassa.
La presència en el poder.
Sí, perquè, en el poder.
Jutgesses,
exacte, no?
Jutgesses, fiscales...
En aquests moments estan sortint majoritàriament tantes? Jutgesses, però tenim la dada de 77 magistrats en el Tribunal Suprem i 11 dones. Vull dir, o en el Consejo General de l'Abogacia Espanyola tenim 83 col·legis i 19 dones de ganes. Per tant, la situació per nosaltres es fa complexa, però l'hem de lluitar. Vull dir, no ens hem de rendir. Jo crec que és el més important, no? Que hem de reclamar la nostra presència en totes les institucions. I jo parlo del món de la justícia, però em consta que el món de l'empresa doncs, està pràcticament en els mateixos percentatges. Empreses directives en les empreses de l'IBEX, 35, doncs estem a l'ordre del 19%. Això és una minoria absoluta.
Tot el que és a nivell social, cultural, econòmic, les càtedres a la universitat, fins i tot la dona en el món dels esports, o sigui, l'únic que la dona més o menys es salva, i com a mínim d'aparença, és amb el tema polític. O sigui, les quotes...
Però les quotes han ajudat.
Sí, han anat molt bé, o la llei de...
La cremallera.
Cremallera, això ha anat molt bé. Però ha anat molt bé de cara a la visualització. Perquè, clar, aquí hem de diferenciar el que és el poder real del poder formal.
Florero.
Clar, o sigui, s'han posat moltes dones, però després dones que estiguin...
No tan rellevants.
Clar, aquí bé. Aleshores, que realment manin, en política ja ho veiem, no? Quines regidories o conselleries els hi donen.
A mi va tocar serveis socials.
Clar, vull dir, a les dones tot tema social. Sí, sí. És que funciona així. Però després, en el món ja no polític, sinó cultural, econòmic, amb què ens trobem? Amb molt poques dones que realment tinguin el poder de dir, doncs destinem tants diners amb això, o les reunions es fan en aquesta hora. Per això és important que hi hagin dones a dalt
de
tot.
Lideratge en el Col·legi de l'Advocacia Femení, d'entrada ha provocat, en primer lloc, el 28 de febrer participo com a ponent a una jornada de dones també que fa OD Cambra.
Veus que bé.
Estem organitzant per l'1 de març, amb motiu també de la dona treballadora, una trobada de dones especialitzades en l'àmbit de l'advocacia, del sector empresarial i mercantil. Estem organitzant un congrés, el primer congrés de dona, negoci, bueno, Women, Business and Justice European Forum, sí que estarem bastant ambiciosos, pel dia 7 de juny, que hem invitat, estem invitant a l'alcaldessa de Barcelona, l'alcaldessa de Madrid i l'alcaldessa de París. O sigui, si realment hi ha un lideratge femení, es mou tot el que és el fomentar la igualtat, la paritat, la participació de la dona, el lideratge de la dona. Quan a vegades hi ha un lideratge masculí, és obvi que no forma part de les seves prioritats, o no s'hi centra en aquest sentit. Però després d'un últim estudi que va haver inclús per part del Consejo General de la Abogacía Española, deia que el 70% tant dels advocats com de les institucions reconeixien que la lluita per la paritat i la igualtat era un aspecte fonamental en el qual els col·legis s'havien de centrar. No? I realment, doncs, crec que hem de fer la feina que ens correspon. I que estigui al front una dona pren la consciència i la rellevància que ha de tenir. Quan estan els homes, clar, no puc jutjar, evidentment,
secundària.
No, però no sé si és una prioritat absoluta.
En sentit,
no?
En sentit.
I jo crec que aquí també, ara, afegint-hi això a continuació, jo diria que aquí el que caldria seria fomentar també cunyes polítiques, no? Jo m'ho miro des de la perspectiva acompanyant, també amb la base del dret, per això. Jo crec que aquí s'haurien de canviar les... Bueno, evidentment, el que ja sabem de les polítiques de conciliació familiar, hem d'acostumar la gent a que s'han d'avançar els actes
que
i arribar...
Que no es facin les reunions a les 8 del vespre.
Sí, exacte. Això passa les juntes de govern al migdia. Ja, les juntes de govern començaven a les 7 del vespre. I els dimarts comença a la 1. De 1 a 4. I tots al despatx, els que després vulguin plegar... Però les juntes de govern s'allargaven fins a les 12 o la 1 de la matinada.
Clar, nosaltres a Mataró vam canviar els divendres de 1 a 4.
I a les empreses s'ha notat això, que les que lideren dones s'estan posant les reunions a la 1 o a les 2 del migdia, no a les 7 o a les 8, perquè la responsabilitat familiar o
d'anar a l'Anna Boza... No té sentit per ningú.
És per tothom,
per les dones. Ningú, ni pels fills ni per ningú. I després també jo hi faria una altra esmena, ara potser sonarà una mica revolucionari això, però les polítiques també de concepció de gent gran, és a dir, com que tot aquest canvi demogràfic que hem fet, tot aquest tema laboral que estem discutint de Madrid, tot el sistema de pensions, etcètera, per exemple, ara recordo una conversa d'una noia jove que ara ha tingut un fill, res, no té ni un mes, i aleshores deia, bueno, però és que clar, justament estava en la meva punta de la carrera professional. No, és a dir, ens hem d'acostumar també a que els seniors, com altres països, estan, clar, aquí perquè estan menys valorats, però fora d'aquí estan molt valorats, per tant, la nostra carrera no té fi quan tens fills, la nostra carrera després, si vols t'hi dediques més intensament un període, un cop passat l'adolescència, és a dir, estan a la universitat, pot seguir, ara avui en dia, una persona de 50, 50 i pico no és com abans, que ja estava molt, potser sí, focalitzada en el final, però ara no, ara estàs en plena plenitud, per tant, això ho hem d'aprofitar. I això que hem dit a les conferències del CES, etcètera, és a dir, ara t'has de mentalitzar que dels 50 als 70 podrem fer moltes coses. Per tant, una dona no ha de considerar que per tenir fills ja està. ja està. Sí. Jo ja no podré fer res més important a la vida.
Amb el que significa...
No, això les noies joves no ho poden pensar.
Que també es poden no tenir fills, eh?
Això ha matat molta gent.
No, no, però és que a més, amb el que significa des del punt de vista de la productivitat general, que jo he dit més d'una vegada, el fet de prescindir d'aquest lideratge femení i del talent femení.
La productivitat s'ha de canviar.
Exacte. En fi, se'ns acaba el temps. Ha estat molt curt, de gana. Esperem que tornis un altre cop per aquí, perquè hi ha segurament molts temes relacionats amb el món del dret, que tanta importància té pel que estem dient i per un canvi social en la perspectiva de la igualtat entre homes i dones i la promoció del talent de qualsevol, de qui sigui, no? I que tots plegats ho puguem gaudir. En fi, hem arribat al final, no hi ha més remei, i fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo, a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel. Recordeu, Plusvàlua, dones.